92.7. Fem Girona. Escolta'ns.
Ara mateix, ja sabeu, aquests compassos musicals ens porten directament a parlar d'aquell espai que cada dues setmanes ocupa aquesta sintonia, que és el món de les arts. Totes. Intentem recollir tot allò que es produeix i es presenta a les nostres comarques, i qui s'encarrega de fer-ho és un bon amic crític i artista, Eudald Camps, bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per lo d'artista.
Algun dia... No, sí, va, algun ja dia. Veuràs, Sisu, escolta amb atenció. Algun dia hauré de fer jo el programa i ell serà el personatge convidat. Jo parlaré d'una exposició, per exemple, que es pot fer al Baix Empordà, dic, de forma imminent, i parlem de l'obra de l'Eudald.
Bueno, de moment assumeixo la meva faceta de crític i avui amb especial il·lusió, perquè vull parlar de dues exposicions. Primer començaré parlant de la d'aquí, de la més propera que tu esmentaves al començament.
Que és molt bona,
però dues exposicions que vindrien a encarnar dos extrems de lo que seria l'oferta artística, i ara d'aquí poc entendreu per què, des de plantejaments radicalment diversos. La primera, de justícia, recomanar-la perquè és imprescindible, l'Isidre Manils, a l'Escola Municipal d'Art de Girona, al Centre Cultural de Mercè. Isidre Manils, per qui no el conegui, segurament és, juntament, m'atreviria a dir, potser amb Vicenç Viaplana i algun altre, un dels pintors catalans vius més interessants que hi ha actualment. Pintors en el sentit de que segueix treballant des d'uns paràmetres, allò, diguem-ne, figuratius, que saps que aquestes etiquetes mai ens acaben de convèncer, perquè la frontera entre la figuració i l'abstracció a vegades és molt, molt, molt prima, i especialment en el cas de l'Isidre Manils, un artista, insisteixo, imprescindible, nascut a Mollet del Vallès l'any 48, però que ja ha fet bona part de la seva trajectòria, la seva vida a Sabadell. L'Isidre Manils, qui el coneixi, sap que hi va una mica, hi ha com dos Isidre Manils. Hi ha un fins als anys 80, finals dels 80, és un artista molt més marcat per lo que seria l'expressionisme abstracte o la transvanguarda, un artista molt més abrandat, de gestualitat explícita, però a partir dels 90... adopta un llenguatge molt i molt subtil, on allò que predomina és la revisió de les imatges. Aviam, per entendre Manils s'ha de saber una dada biogràfica curiosa, i és que els seus pares tenien un cinema. Aleshores, Manils, ell ho ha explicat moltes vegades, és algú que es dedica a pintar però que s'ha format des d'una estètica purament cinematogràfica. Això, que podria més o menys ser anecdòtic, s'entén quan veus les seves obres, perquè en realitat estan fetes... Ell parla, fa servir un terme que a mi m'agrada especialment, ell diu que són acoblaments. Ell agafa imatges sueltes, normalment provinents de l'imaginari cinematogràfic, també de revistes, és a dir, no importa tant quina és la procedència original de les imatges que ell després acobla, el que és interessant és la sintaxi que Manils proposa, és a dir, les imatges extretes des de qualsevol context, de qualsevol procedència, són, per dir-ho així, renegociades en unes obres pictòriques que ell pot estar, doncs, gairebé un any fent, no? És un procés lent, esmerçat, curós, en el qual el preciosisme del resultat final, perquè, insisteixo, tècnicament és extraordinari, l'Isidre Manils, té uns dibuixos fets amb carbonet que són, bueno, per la gent que li interessi el dibuix, que hi vagi i descobrirà fins a quin punt es pot arribar a ser d'afinat a l'hora de realitzar una peça, no? Doncs això, Manils, mitjançant aquesta renegociació de les imatges, acaba definint un univers molt i molt personal, on allò vell i allò sinistre s'acaben confonent. Una mica és allò que deia Rilke, el poeta, no? Que la bellesa, allò vell és el principi d'allò terrible, no? Doncs Manils fa bona la màxima rilkiana, I a més, ens permet, justament per la indeterminació a vegades de les seves obres, ens permet fer un viatge que cadascú doncs, serà responsable d'allà on vulgui anar, però que en tot cas s'endevina apassionant.
Quanta obra exposada?
Hi ha diferents materials. Destaquen sobretot dos peces molt i molt grans, que són les dues pintures, que són les que serien el corpus principal de l'exposició. Hi ha una selecció de dibuixos, i després hi ha diferents materials dels que ell utilitza per després realitzar les peces. També hi ha una petita pel·lícula. Ho dic perquè allò que dèiem de que el cinema està molt a prop de tot el que seria l'obra de Manils, doncs en aquest sentit s'explicita i ell mateix s'atreveix a fer els seus primers passos en aquest sentit. Una exposició que es pot veure fins al 27 de maig. I que
paga la pena.
Que paga la pena i que no ens passi allò que a vegades diem, que com que hi ha tants de dies,
sí,
és la manera que a vegades se t'escapin les exposicions.
Gairebé sempre.
Gairebé sempre. Si s'acabés demà passat, tots correríem a veure-la. Però com que ja fins al 27 de maig hi ha temps, doncs mira, ens relaxem i després ens les perdem.
Per ser nerviós, sí. Ara que dius això, cada dia passo per la exposició de la seu de la Generalitat de Catalunya del fotògraf Bernat, dic, i haig d'entrar-hi.
Sí.
Però hi passo cada dia, encara no hi he entrat. Temps i veuràs tu encara passant-hi cada dia se m'escaparà.
Exactament el mateix. Jo passo per davant també i encara no hi he entrat, però bueno, no està bé que ho digui, però és així.
A veure, i l'altra cosa que ens volies recomanar?
L'altra exposició, no en parlo després perquè la consideri menys important, és una iniciativa que ja no és la primera vegada, sinó que ja són diverses, que fa uns quants anys que es fa, a la Fundació Lluís Coromina de Banyoles. Es diu Artistes Outsiders, i són els treballs de les persones que treballen dins de la Fundació Estany, com de Banyoles, que són per discapacitats intel·lectuals, i fan uns tallers coordinats per la Helen Banders, que vull insistir molt en això dels tallers coordinats per la Helen Banders, perquè és una persona que ha aconseguit que aviam, persones en principi que pressuposaríem que no poden aportar massa res a nivell artístic, o que, doncs, just el contrari, els antípodes. I vull insistir-hi molt, perquè és que jo la vaig anar a veure quan encara l'estava muntant l'exposició i vaig quedar absolutament parat. És a dir, no exagero si dic que és una de les exposicions més interessants que he vist en totes les categories, per entendre'ns, no? Oblidem-nos en que són persones amb discapacitats intel·lectuals i centrem-nos en que són persones amb una enorme capacitat creativa, no? És a dir, si la seva discapacitat és intel·lectual, doncs la seva capacitat és expressiva, expressivitat pura. Hi ha una sèrie de pintures extraordinàries, i hi ha uns treballs fets amb ceràmica, una mena de caps, amb unes... recorden màscares africanes per la seva intensitat expressiva. És a dir, és allò que a vegades ens en oblidem, i és que l'art també es pot fer des d'aquesta sana ingenuïtat o d'aquest primitivisme, en el millor sentit del terme, en el qual la necessitat expressiva no està filtrada per cap concepte ni per cap, diguem-ne...
No està contaminada.
No està contaminada. És a dir, és art en estat pur. És allò que deien de... que es va reivindicar molt en el seu moment, no?, de l'art otre, no?, aquell art brut, que se n'ha parlat tantes vegades, l'art fet als marges del circuit de l'art, no?, l'art més enllà del sistema, l'art incondicionat, com tu dius, l'art incontaminat, una exposició que es podrà veure fins l'1 d'abril i que recomano molt i molt i molt. Es pot veure a l'espai d'art de la Fundació que hi ha a la plaça Major de Banyoles, l'antiga fundació, l'antiga galeria de Lluís Vilà, ara es diu Espai i Art, no? I insisteixo, una exposició més que notable, que a més, insisteixo, és la materialització d'un projecte de tallers que es fa al mateix Puntal de les Arts, que és l'espai de la Fundació Lluís Coromina, i que és una... les fundacions a vegades fan coses que dius, bueno, no tinc massa clar si s'ha de ser fundació per fer això, no? Però en aquest cas, aquests tallers sí que donen sentit plenament a la fundació i, a més, el treball d'una persona com la Helen Banders, que jo crec que aconsegueix fer millor la vida d'aquestes persones que treballen amb ella.
Això que aquí és l'excepció, fora d'aquí... És força més habitual.
Hauria de ser una pràctica habitual que, a més no feta des de la condescendència, no? Tractar-los com si fossin nens petits. No. En aquest cas, els tallers estan plantejats com a tallers artístics. És a dir, els materials són els que han de ser i els plantejaments són perfectament equiparables als de qualsevol escola d'art, no? És a dir, respecte per les persones, sigui quin sigui el seu coeficient intel·lectual, si és que es pot parlar d'això dels coeficients intel·lectuals, sempre m'ha fet una mica de repelús, però no sé si es pot mesurar, però bueno, en tot cas, un projecte, insisteixo, absolutament recomanable.
Alguna cosa més a recomanar aquests dies?
Mira, per acabar, jo tancant una mica l'oferta, un artista que ja no està entre nosaltres, que és en Jaume Feixó, un gironí...
Els qui no el coneguin sàpiguen que ell i l'Enric Encesa són els autors de El color del riu Nyà, bé, de les cases del riu Nyà que es transmet a les aigües del riu.
Ells van fer la carta de colors de les cases del riu, en Jaume Feixó, un artista que va néixer l'any 52 i va morir el 98, molt vinculat a Girona, molt vinculat a Salt també. Inaugura una exposició a la galeria Jack Salis de Sant Feliu de Guíxols, una galeria força recent, penso que aquest és el segon any de vida. S'inaugura aquest dissabte a les 7 de la tarda, es podrà veure fins al 29 d'abril. Exposició, doncs, com sempre, parlant d'en Feixó, és una exposició imprescindible perquè és reivindicar un dels nostres artistes aquest que corre el risc de passar una mica desapercebuts o restar en l'oblit. Aquesta ciutat tan preocupada amb els fons Santos Torroella i que és incapaç de recordar-se'n d'artistes com Feixó o el mateix Torres Monzó, que de mica en mica es va diluint, no?, la seva presència en l'imaginari popular. A nivell anecdòtic, ja per acabar, en Jaume Feixó és l'autor d'una escultura molt cèlebre que hi ha a l'entrada de Salt, quan vens de Bescanó, que és la porta transversal, que de fet va ser una de les seves darreres escultures.
Mira, deixa-m'ho dir, que no és perquè fos d'en Feixó. De les que hi ha, és la millor.
És la millor. Però jo
perquè hi ha aquell altre que és una cosa...
Des d'aquí voldria
que un no sap si és un rètol, una bàscula o què carà més, o un sortidor de benzina.
Jo des d'aquí voldria fer una crida a l'Ajuntament de Salt, i ho diu algú com jo, que sóc, aviam, estic sota sospita, no, jo sóc perfecte, vull dir, sóc una persona que combrego amb l'imaginari independentista, per dir-ho així, no me n'amago, però hi ha penjat una estelada al mig de l'escultura. I algú els hi hauria de recordar que és una escultura, que és una obra d'art. És a dir, que si volem penjar estelades, i a mi l'estelada...
Que jo estic segur que en Jaume estaria d'acord amb la ideologia, però, home,
no li pengem...
No espallem l'estètica.
No, ja és que l'altre venia amb cotxe i ho vaig veure i dic, home, les banderes s'han de penjar d'un màstil, no d'una escultura.
Posar-lo al costat
o on sigui.
O fins i tot dues, allò, flanquejar el monument.
És com si, jo què sé, una veïna estengués la roba a les lletres toves d'en Torres Monzó, no? Diria, senyora, faci servir una sí. És a dir, les escultures no serveixen per penjar-hi banderes. I això seria com la reivindicació a fer.
Doncs a la que ens hi afegim, Enciso, jo mateix. Perquè em sembla perfecte. Mira, si... deixa'm-ho anotar, que si tinc un moment...
Truco... Jo fa dies que ho vaig veure, ara potser ho estic dient i ja no hi és. Doncs Enciso diu que sí que hi és, doncs ja li faré.
M'apunto Vinyes per comentar-li la jugada.
Perfecte.
Doncs que ho hem de deixar aquí, però en tot cas en tornava a parlar d'aquí a 15 dies, si tu vols, Eudald.
Serà un plaer.
Gràcies.
Fem Girona, 92.7 FM.